Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Què divertit és veure jugar al Barça de Flick quan juga bé. Té energia, té compromís, té gana i és molt vistós. Yamal és un espectacle, aquí el debat ja no gira al voltant de la seva joventut, el debat ja és si estem davant del millor jugador del món actualment, però és que Cubarsí sembla que tingui 30 anys, Pedri mana com governa, Gavi mossega i està ja molt a prop del seu millor nivell i Olmo va donar ahir una lliçó de com s'interpreta la posició de fals nou. Això per citar alguns dels noms propis d'ahir en una nova magnífica actuació coral de l'equip. Un equip que il·lusiona, que té present, però que sobretot té futur. Exhibició del Barça i davant del Betis, 5-1 per accedir als quarts de final de la Copa del Rei. Un altre gran partit dels de Flick amb menció especial per Lamine Yamal, que es va sortir, va marcar, va assistir i va deixar detalls de fantasia que van fer les delícies dels 46.000 espectadors que van pujar a Montjuïc ahir desafiant el fred i que van tornar cap a casa molt contents. Després d'un mal mes de novembre i d'un mes de desembre més aviat dolent tot també, el Barça sembla haver recuperat el to que va exhibir el mes d'octubre. Ja tenim 5 equips classificats pels quarts de final de la Copa del Rei, el Barça, l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 0-4 a Elx, el Getafe, que es va imposar 0-1 al Pontevedra, el Leganés, que va superar 2-3 a l'Almeria, més el València, que ja es va classificar dimarts. Avui es completen els vuitens de final. A 8:15 tenim Atlètic Club Osasuna i Real Societat Rayo, i a 9:15 Real Madrid Celta. Tot el tiempo de juego de la COPE. Estàvem avui també expectants davant la resposta de Víctor Font a la roda de premsa de Joan Laporta. Font ha estat aquest matí a RAC1 i la resposta ha estat contundent. Ha qualificat la roda de premsa de Laporta de lamentable, d'intolerable i l'ha acusat de confondre la persona amb el club. Insisteix a demanar-li a Laporta que dimiteixi, no descarta la moció de censura, però cal buscar el moment oportú, i ha qualificat de sospitoses les operacions del fitxatge de Vitor Roque o la comissió a Darren Dane en el contracte amb Nike. I després l'escoltem. Estarem també després a Cornellà al Prat. A les 4 parla allà Manolo González en la prèvia de la final de demà contra el Valladolid. És notícia d'última hora. L'Espanyol acaba de fer oficial el final de la sessió d'un Uber. Futbolista propietat de l'Ajax seguirà jugant cedit al Twente. En bàsquet, gran victòria del Barça davant del campió d'Europa. Barça 82, Panathinaikos 73, 3 victòries seguides del Barça a l'Eurolliga. Es manté viu el Joventut a l'Eurocup després de guanyar a la pista del Gran Canària 77-83. El Mundial d'handbol, avui debut a Espanya davant de Xile a les 6 de la tarda. El Dakar, el Ragi en cotxes i Sanders en motos lideren la cursa a una etapa pel final de la competició. I en tenis, a l'Obert d'Austràlia, passa ronda Sinner, cau Pablo Carreño. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem via Twitter. En clau Barça, qui és el millor jugador del món actualment? Guanya Lamine Yamal 74% dels vots, Mbappé 9%, Vinícius 7%, Salah 10%. En clau espanyol, per qui apostaríeu davant del Valladolid? Roberto Fernández o Vélez? S'entén en punta d'atac. Voleu cromo nou, voleu cara nova? El 84%, Roberto Fernández, 16% Vélez. I en clau Girona us preguntem si ha de ser titular John Solís contra el Sevilla. Esteu votant que sí al 43%, que no al 57%. Marc Pairés està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¿Eh? 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 ¡Cope! qué rico, se me ha puesto coletitas, Koundé. Empezó el partido en Barcelona, ¡oli!
Sí, señor, con coletitas el Jules Koundé, el hombre que puede recibir y recibe ahora mismo en la puerta derecha. ¡Gaby! ¡Gol! El balón muerto cerca del punto de penalti.
¡Ojo al Barça!
¡Cuidado! El tiro de Dani Olmo, el rechace tremendo y no ha podido llegar por poco Rafinha.
Terminaron con
el gol. De Yamal para Koundé. Yamal, gol. Gol. Recibe Yamal de primera y mete el pie derecho. Yamal por la derecha, que estaba en fuera de juego. Envía para Frenkie de Jong.
Eso era antes de esto.
Sí, ha sido pues, como ocho pases antes. Ocho pases antes, lo que pasa es que esa cosa que te sueltan de que era la misma acción ofensiva.
Sí. Yamal que se mete para el centro. Yamal. Llega para Rafinha. Gol. Tremendo. ¿Cómo se fue desde su campo por el centro? Se metió como una bala. El balón que llegó finalmente para Rafinha.
Cae el cuarto.
Ferran gol. Tal como venía, balón muerto y en palma con la derecha, fusilando al guardameta del Betis. Minuto 21 y medio. Yamal se mete. Yamal. Gol.
No hay manera que le pueda dar un gol en condiciones.
Se lamenta, pobrecito, la mina.
Sí.
Vamos a ver.
Medio cuerpo.
Bueno, hay un pie ahí.
La rótula fuera de juego, ¿no?
Ojo que ahora viene cuando este vale.
Penalti a favor del Betis. Antes ese hombre tira Víctor Roque. Gol. Tocó. Iñaki Peña se coló. En la portería del Barça se coló el tiro de Víctor Roque.
Y el rayo.
Y hoy va. Nada, rayo. No añaden nada. Muy 45 bien. Minutos final. Partido el Barça a cuartos de final. De la Copa del Rey. Lo mejor es que no añada nada. 5-1, Barça 5. Ha marcado Yamal, que lo quería. Betis 1, Elena Joan Elena.
Otra manita del Barça.
Nit freda, però nit molt divertida, la d'ahir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquesta és la pel·lícula El Tiempo de Juego de la Copa del Barça 5, Betis 1. El Barça classificat de forma brillant pels quarts de final de la Copa del Rei.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escoltem a Hansi Flick, el tècnic del Barça, molt content pel partit de l'equip que va mantenir el nivell després de guanyar la Supercopa d'Espanya.
For us today was very important after the big win against
Real Madrid. Ha estat important després de la gran victòria contra el Real Madrid.
En la Supercopa,
a la Supercopa doncs, ha estat molt bé en veure com l'equip ha tornat. Hem hagut de viatjar, vam entrenar només ahir, el dilluns no ho vam poder fer, i evidentment està molt bé veure com hem jugat bé, el rendiment que hem tingut des del començament, hem controlat el partit.
And this is really great to see that.
I és una molt bona cosa veure això com ho han fet.
I amb l'exhibició que va fer el xaval després del partit es va parlar sobretot de Lamine Yamal. Pregunta per Gavi. És Yamal el millor jugador del món actualment?
¿Tú crees que es el mejor jugador del mundo ahora mismo?
Sí, detrás de Leo Messi sí, para mí es el mejor. Claro que puede marcar una época, pero al final es... Yo veo una tontería compararlo con Messi, porque Messi es único y no va a haber nadie como él. Igual que no va a haber nadie como Iniesta, Busquets y Xavi. Al final cada uno es como es y hace su propia historia, ¿no? Y Lamine para mí es el mejor hoy en día y espero que siga así.
I després d'aquesta resposta de Gavi, mateixa pregunta pel tècnic Hansi Flick.
Gavi is very emotional, and so
Gavi és un jugador molt, molt emotiu, molt emocional, i doncs sí, la resposta és que sí. Però bé,
also in great matches you see,
en els grans partits podem veure com brillen els grans talents. Ho ha demostrat moltes vegades i realment està en un molt bon moment de forma.
How you said, we have to take care about him.
Oh, com has dit, doncs l'hem de cuidar, però realment és molt brillant.
Doncs seguim recollint opinions sobre el tema. Reunim Sanedrín de comentaristes COPE, exfutbolistes, plantejant aquesta pregunta, si és Yamal el millor jugador del món actualment. Comencem escoltant a Oli, un davanter, va estar ahir comentant el partit al Tiempo de Juego, sap de la dificultat que té encarar, barallar-te amb defenses i fer gols. Què dices, Oli?
Hola, Joan. Todavía impresionado como todos con la nueva exhibición de Lamine Yamal ayer contra el Betis. Claro que surge la duda, si es ahora mismo el mejor jugador del mundo. Yo creo que ahora mismo lo que sí tiene él es una incidencia sobre el resultado del Barcelona, sobre resultados que no tienen, por ejemplo, Mbappé o Vinicius. Ahora mismo todo lo que hace Lamine Yamal es llamativo, pero aparte está teniendo una gran incidencia en el resultado final. Y yo creo que sí, que ahora mismo sí le hace el jugador más en forma y el mejor jugador posiblemente del mundo. Le ayuda sobre todo, yo creo, la variedad de recursos que tiene, porque así como Messi llevaba el balón mucho más pegado al pie, creo que la variedad de recursos que tiene Lamine Yamal, tanto de llevarla pegada al pie, como sucedió ayer en una conducción más larga, con el balón más largo, el salir por dentro, salir por fuera, eso también era muy habitual en Messi, y ese repertorio que tienen tan amplio le hace, vamos, está siendo determinante y posiblemente ahora mismo sí podemos decir que es el mejor jugador del mundo.
Gracias, Oli. De Oli a Pepe Prieto, un defensa contundent que es deu imaginar perfectament el que ha de ser marcar a un futbolista com Lamine Yamal. Hola, Pepe.
Hola, buenas tardes, Joan. Bueno, la pregunta es un poco complicada. Primero, porque en este país tendemos a endiosar rápidamente a cualquiera y a bajar a los infiernos a cualquiera también. Y con muy poco que hagan. Entonces, en el caso de Lamine, es evidente que lo que le marca la diferencia con respecto a los demás, bajo mi punto de vista, es que en los partidos importantes y en los momentos que más lo han necesitado los equipos, tanto el Barça como la selección, siempre está, siempre mete el gol necesario. Cuando los demás están muy nerviosos, él está muy tranquilo. Eso para mí le marca un poco la gran diferencia entre todos los grandes talentosos que existen en el fútbol mundial. Si él es el más talentoso de todos los que existe actualmente, si es el número uno, no lo sé. Si lo puede ser, evidentemente sí. Evidentemente tiene por delante tantísimo que es muy difícil no pensar en Lamine como el futuro ganador de todos los premios. Y lo que más me gusta de él es su humildad y su comportamiento. Eso lo hace diferente y eso lo va a hacer progresar y lo va a hacer llegar donde él quiera.
Gràcies, Pepe. I rematem amb un porter, amb el Paco Liaño, que es deu imaginar també què sentiria si tingués davant un davanter un futbolista com Lamine Yamal. Paco Liaño.
No es fácil responder a esta cuestión. Yo a día de hoy no podría ser muy contundente diciendo que Lamine Yamal sea el mejor jugador del mundo en este momento, porque también hay que tener en cuenta los momentos de forma y quizás sí que podamos decir que ahora mismo es el jugador más diferencial de todos los que se pueda ver. Lo que sí creo, y en eso no tengo ninguna duda, es que yo personalmente nunca he visto a un jugador con esa edad, con 17 años, que sea tan desequilibrante y tan determinante. Y además tengo la sensación cada partido que juega que lo hace con más confianza y con mayor atrevimiento. Por lo tanto, sí que puedo decir que a día de hoy es el jugador más divertido que para ver, y en ese sentido lo mejor de todo es que le queda todavía mucho por desarrollar, tanto en el aspecto físico como en el de asumir responsabilidades. Entonces, bueno, desde ese punto de vista no me cabe la menor duda de que podríamos decir que está en esa terna de jugadores ahora mismo que copan el mundo del fútbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 20, gràcies també al Paco Liaño. Saludo al Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Gran partit del Barça ahir, van estar tots molt bé. A mi em va agradar, em va encantar el partit de Dani Olmo, per exemple, però és evident que el protagonisme, les portades, els titulars, se'ls emporta Lamine Yamal després d'una nova exhibició.
Sí, al sortir de l'estadi hi havia gent comentant i explicaven que no, ells no volien, la gent no vol esmentar, alguns sí, però no volen esmentar ni Leo Messi, ni Ronaldinho, ni Neymar per no agafar, per dir, hòstia, anem a protegir que només té 17 anys. Però la gent deia que tenien aquesta mateixa sensació d'aixecar-se del seient que tenien amb els grans jugadors que han passat per Can Barça, cada jugada, cada atac de Lamine Yamal, amb el O de la grada, cada vegada que tocava la pilota, cada vegada que es desfeia d'un defensa d'un jugador del Betis. Ahir, un gol, dues assistències, 5 regats i 7 recuperacions de Lamine Yamal, un altre gran partit dels que anirà sumant, 75 minuts, la gent encantada, 9 gols i 13 assistències aquesta temporada, per això aquest debat no hi ha de si ja és ara mateix el millor del món. La banda dreta, la tal absolutament pel Betis i pels rivals, amb Jules Koundé, que s'entenen de meravelles quan un ataca l'altre assisteix, i si no al revés, a la inversa, però sempre estan allà. I al marxar de l'estadi precisament marxava, per exemple, Lamine Yamal parlant amb Rafinha, amb l'altre company a l'altra banda, amb qui es porta genial. Hem escoltat a Gavi, la bona relació que tenen tots, i sí, com tu deies, de Dani Olmo també, que va canviar l'esquema Hansi Flick, ha agradat, no?, amb aquest fals nou jugant Dani Olmo, va ser una de les novetats, havia de jugar de titular en algun moment després de la inscripció. Lewandowski va ser suplent, així que entenem que Getafe serà titular. També va jugar Gerard Martín, que va tenir minuts ja, i a més va...
Quasi
va,
marca,
quasi marca, fins i tot amb una jugada de Lamine, precisament. Valde suplent per descansar uns minuts. Amb l'Íñigo lesionat, Araujo, a qui la gent va aplaudir, sobretot quan va oferir aquesta Supercopa, doncs un Araujo que sobretot hi havia una jugada que corre tot el camp per arribar i arriba la pilota abans que l'atacant del Betis. I Frenkie titular també, que això pot ser també que si Frenkie és titular per damunt, ahir va passar per davant de Casado perquè Casado descansés, doncs és una alternativa a Casado, i potser això i la tornada de Christensen aquest dissabte fa que Eric García pugui marxar del Barça. Però un gran Barça i sobretot, com dius, Lamine Yamal, que és el nom propi i que evidentment agrada a Can Barça, i ja algú està pensant ja en donar-li aquest 10, pensant en una sortida d'Ansu Fati, doncs donar-li el 10 a l'esquena a Lamine Yamal.
Escolta, i Araujo, que va ser titular, com dius, ahir, estem pendents d'una trobada de Deco amb els seus representants en clau futur, ja no per decidir si es queda o se'n va, que això ja està clar, es queda, sinó en clau renovació.
Sí, d'Edmundo Capci i d'Eduardo Kinnear, espero dir-ho bé, que venen un de l'Uruguai i l'altre d'Itàlia. S'espera avui mateix que arribin a Barcelona, que es reuneixin amb el director esportiu, amb Deco. Deco va parlar fa dues nits amb Araujo, el va tranquil·litzar, es va quedar tot clar, es queda Ronald Araujo, hi ha capità per anys, però ara han de parlar de la renovació. Araujo va estar, no només va parlar d'aquella rebutja l'interès de la Juventus de marxar aquest estiu, sinó de quedar-se més temps, acaba contracte el 2026. Gavi, Pedri, els que acaben contracte també, està tot encarrilat per renovar. Falta el d'Araujo, així que s'han de trobar. Avui mateix es poden trobar aquesta nit, si no demà, però en aquestes properes hores es reuniran per tancar aquesta renovació. Araujo se li va prometre, quan estava Mateu Alemany, més calés, no els va obtenir, i ara el que espera és una pujada significativa del seu salari.
3 i 23, una pausa i escoltem a Víctor Font.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenia moltes ganes d'escoltar Víctor Font, el podíem anomenar el cap de l'oposició, que ha estat aquest matí, Víctor, a RAC1, per donar resposta a la roda de premsa de la Porta de l'altre dia, i la veritat és que Víctor Font, com a mínim a mi m'ho ha semblat, ha estat molt contundent.
Sí, segurament la vegada que més contundent ha estat. 56 minuts d'entrevista amb Jordi Basté, diu una cosa bona, li ha preguntat, i comencem per aquí, diu una cosa bona, diu Hansi Flick, ens té enamorats de tot, però d'aquí també ha posat coma i ha dit Víctor Font que és fruit de la casualitat i de la improvisació. Després ha parlat del cas de les inscripcions. Diu, què passa si no es lesiona Andreas Christensen a l'estiu? Què hagués passat amb Dani Olmo perquè t'has gastat 60 milions d'euros i hi ha improvisació perquè no l'haguessis pogut inscriure? De la roda de premsa del president Laporta, Víctor Font la critica moltíssim i a més diu, i sense cap mena de por, que no et sent intimidat pel president del Barça.
Malauradament, lamentable. En roda de premsa, lamentable veure el president del Barça amb aquesta agressivitat. Una roda de premsa és per donar informació, i informació va donar pràcticament zero. Bàsicament es va dedicar a menystenir a milers i milers de barcelonistes amb una agressivitat que jo crec que és intolerable i que ha de saber que tots aquells barcelonistes, que són molts, molts i molts, que no pensem que el club s'ha de portar com el porta ell, no ens intimida. No ens intimida i ens tindrà davant, i cada cop que faci i actuï més d'aquesta manera, més endavant ens tindrà. Una persona que confon el que és la seva persona amb el club, cosa molt perillosa, per cert, com hem vist o com estem veient en molts moviments polítics arreu del món, i qui és Laporta per dir qui és bon barcelonista i qui no és bon barcelonista? Què passa, que ara els enemics som milers de culers i els amics són el Chiringuito i Florentino? Jo estic convençudíssim, convençudíssim, que Joan Laporta de l'Elefant Blau, Joan Laporta del 2003, estaria actualment demanant la dimissió del Joan Laporta del 2025.
Així de fort ha començat l'entrevista, Víctor Font. Una altra de les preguntes que s'havia de resoldre. Hi haurà o no hi haurà moció de censura?
Doncs ell ho contempla, està allà, ara mateix no la farà, pel que ha dit Víctor Font, però deixa caure, no?, que les notes es posen a final de temporada i veurem, depèn, evidentment, si es guanyen títols, si no, si surten algun cas més, com per exemple el de les inscripcions. El que està convençut Víctor Font és que Laporta no avançarà eleccions, pel que ha dit, que seran a l'estiu de 2026 i que llavors Joan Laporta es presentarà, ho té clar. I també Víctor Font diu que hi seran aquelles eleccions. Què passa fins aquell moment? Doncs que el líder de Si el Futur afirma que en qualsevol moment estarà vigilant per si ha de presentar una moció de censura per mala gestió.
Quan improvisem, les coses no funcionen bé. Doncs també amb la moció. Una moció, si s'activa, està ben planificada, s'ha de fer en un moment adequat, has de tenir totes les eines, has de tenir tots els processos, has de tenir el finançament, tot això. I per això nosaltres sempre, i el comunicat també ho deia, la moció de censura és l'última eina, però que no la descartem. Perquè és evident que no la descartem. És que jo estic convençut, després d'escoltar el president a la roda de premsa, que d'aquí no massa temps tornarà a haver-hi problemes. Tornarà a haver-hi situacions que ens faran posar les mans al cap. I, per tant, hem d'estar preparats.
I després Víctor Font ha volgut posar l'accent en el que ell ha denominat operacions sospitoses. L'altre dia Jordi Ferrer va parlar de corrupció, no ha anat tan enllà Víctor Font, però sí ha parlat d'operacions sospitoses, com el fitxatge de Vitor Roque o la comissió de Darren Dain en el contracte amb Nike.
Sí, que li deia a Jordi Basté que el que estava dient eren casos de prevaricació, i que diu Víctor Font que ell només informava i que demanava transparència. Com dius, primer, de Vitor Roque, diu Víctor Font que és evident que no té nivell per ser titular al Barça, que deco com a gent li va recomanar a Mateu Alemany i Jordi Cruyff quan dirigien l'àrea esportiva del Barça aquest fitxatge, van dir que no, i una vegada arriba Deco com a director esportiu ja del Futbol Club Barcelona, el primer que fa, diu, és fitxar-lo. I el següent cas que manifesta és el de Nike i la ja famosa comissió.
En el cas de Nike, se'ns diu que el senyor Darren Dain es converteix en mediador en aquesta operació perquè Nike i el Barça creuen que això és la millor solució. No és el que em consta a mi. No em consta això. Em consta que va ser el president del Barça qui va exigir que Darren Dain fos intermediari el mes de maig de l'any passat, quan les negociacions ja estaven molt avançades. Ningú es pregunta per què ha marxat el vicepresident Juli Guiu. Déu me'n guardi de posar jo foscor. Jo intento posar llum a la foscor. On hi ha foscor és en l'actitud i en l'activitat del club.
I diu Víctor Font que la situació actual és pitjor de la que es barata, que tenim la mateixa deuda o més alta al Futbol Club Barcelona i els ingressos no són millors que els que generava Bartomeu. Per tant, considera que la gestió és pitjor que en Bartomeu. De l'espai d'animació, la grada d'animació, diu que com a mínim el que hauria de fer el president Laporta és parlar, dialogar amb els de la grada d'animació.
Per cert, que el Barça, Víctor, avui ha fet un comunicat fent oficial l'acord pels famosos seients VIP del futur estadi del Camp Nou, no?
Sí, com va dir el president Laporta en roda de premsa, fa el comunicat oficial informant d'això, que han tancat l'operació per un total de 475 seients. No es donen les xifres, diuen que hi ha un acord, unes clàusules de la confidencialitat, com en el cas d'altres operacions, com Spotify o l'Espai Barça. Diu que ha passat per l'àrea de compliance aquest comunicat, per tant que tot és positiu per la comissió econòmica i que com a màxim estaran aquests seients VIPs, aquests 475 seients, venuts pel, bueno, cedits a dues empreses de l'Orient Mitjà, no diuen els països, pels propers màxim 30 anys.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tornem a la Copa del Rei. Us recordo que ahir es va classificar l'Atlètic de Madrid 0-4 al camp de l'Elx, el Getafe 0-1 al camp del Pontevedra, el Leganés 2-3 al camp de l'Almeria, i avui tanquem la ronda de vuitens. A 8:15 Atlètic Club Osasuna i Reial Societat Rayo, i a 9:15 juga el Reial Madrid. Reial Madrid-Celta. Busquem les novetats d'aquest partit amb el Miguel Ángel Díaz. Buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. El Real Madrid obligado a clasificarse y ofrecer una mejor imagen después de lo sucedido el pasado fin de semana en Arabia. Por lo ensayado ayer, Ancelotti hoy va a meter 6 cambios con respecto al equipo que jugó ante el FC Barcelona. Va a mezclar a titulares y a suplentes y va a reservar a jugadores que arrastraron algunas molestias. Caso de Valverde, primera suplencia en toda la temporada después de 30 partidos, y de Bellingham. El 11 va a ser Lunin en la portería, Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Fran García en la defensa. En el centro del campo jugarán Tchouaméni, Modric y Ceballos, y arriba Brahim a la derecha, Vinicius a la izquierda y Mbappé delantero centro. La última vez que se enfrentaron Real Madrid y Celta en Copa, en 2017, con Zidane en el banquillo, pasó el Celta a doble partido. No habrá una buena entrada en el Bernabéu, hace frío en la capital. El partido es tardío, 9:30, aunque vale 40 la más barata. Va a pitar el colegiado Munuera Montero.
Gràcies, Miguel Ángel. I ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Juan Carlos Unzué, Jordi Sabater, per exemple, i els malalts d'ELA. Avui hauria de ser la minja mal la imatge per l'espectacle que va regalar ahir a la nit a Montjuïc. I a més, ahir precisament les entrades no eren tan cares com de costum. Era un bon dia per gaudir de prop del futbol de la minja mal. En tot cas, però, la imatge d'avui la vull fer als que lluiten amb la malaltia de l'ELA, uns 4.000 a Espanya. Cada dia es diagnostiquen 3 nous casos a l'hora que ens deixen que moren. També, de promig, 3 persones al dia. I avui aquí, al Camp Municipal d'Esports de l'Hospitalet, es fa una iniciativa per recaptar fons que ajudin a la mesura del possible als malalts d'ELA. I gent com el Juan Carlos Unzué o el Jordi Sabater, que ens donen lliçons de vida, i seran aquesta tarda els actes que organitzat uns joves emprenedors, Fate Group, que vaig conèixer dilluns i que s'encarreguen de muntar actuacions musicals com la presència de Beret aquesta tarda o uns partits de futbol amb celebrities i ajudadors com Saviola, Kameni o Nolito. S'obren les portes de l'estadi a les 5 de la tarda i el partit de futbol serà a partir de les 7. Poden comprar entrades per 12 euros clicant forumvenus.com i fer donatius a gofundme.com. Lamentablement, es fan actes com aquest perquè, com va explicar dilluns el pare de Jordi Sabater, el dia 30 d'octubre es va publicar al BOE la llei d'ajuda a l'ELA, però a dia d'avui no s'aplica. De manera que el seu fill i tots els malalts d'ELA estan igual de desemparats que abans del dia 30 d'octubre. I va posar l'exemple del seu fill, que rep una ajuda, entre cometes, de 200 euros mensuals. La imatge, doncs, avui pels malalts d'ELA i l'admiració per la seva força i el pal a la burocràcia de l'administració que no acaba d'aplicar la llei aprovada i publicada al BOE.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:34, de seguida, al Pedregà.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Per fi feia dies que no coincidia la tertúlia al Pedregà, eh?
Sí, ja era hora, eh? Jo, ja el Dani, si no arribo a coincidir avui amb ell, l'hagués anat a buscar a casa.
Jo també. Però, Júnior, no, estem en lo de sempre de... Avui li hem de dir pedregar a una tertúlia com aquesta, després d'un partit com el d'ahir, eh?
Sí, pensant el mateix.
Sí.
Gran partit ahir.
Començarem una altra vegada.
Brutal.
Gran partit ahir, eh? Molt bé, eh?
Sí. Una demostració de que es pot jugar bé sense necessitat de tenir els millors jugadors de la teva història, Iniestes i Messis i tal, i quan en una tertúlia sempre defensem que el Barça és l'equip de la Lliga Espanyola que millor juga, de vegades ens diuen, bueno, sempre et surt el típic que et diu, bueno, però jugar bien què és, no? Perquè hi ha moltes formes de jugar bien. Bueno, jo crec que jugar bé és el que va fer el Barça ahir, que no és l'única manera, no, però que és indiscutible que té una, per mi té unes virtuts que no veus en el joc del Getafe o del Mallorca o del propi Barça l'any passat, per mi també és indiscutible.
Sembla, Júnior, que l'equip ha tornat a recuperar el nivell que va ensenyar a l'octubre, no? Després d'uns mesos de novembre i desembre regulars tirant a dolents, jo crec que torna a estar al nivell ara mateix, eh?
Bueno, ahir va demostrar, ens va ensenyar una cara molt plàcida, molt maca, molt agradable, res a veure amb el Pedregà. Tots vam disfrutar de la gran victòria contra el Real Madrid i crec que és una jornada per disfrutar-la i com que aquí som barcelonistes i estimem el barcelonisme, doncs no fem una anàlisi més exhaustiva del moment per no desil·lusionar a l'afició, però com sempre, peus a terra, cautela, perquè... no, les coses s'han de demostrar en el temps, no?
Sí, perquè bé, també el mes d'octubre l'equip va jugar molt bé i després l'equip es va encallar molt a la Lliga i això és molt llarg i queda molta temporada per davant. Es parla molt avui de Lamine Yamal, Dani, que ahir el Deulofeu va fer un tuit dient que li veia coses de Neymar i de Messi. Li compres aquesta comparació?
Jo és que no sóc un gran fan de Neymar, i evidentment sí que ho sóc de Messi, i jo li veig més coses de Messi que de Neymar, però entenc el que vol dir, entenc que parla de la capacitat de fer filigranes i de fer malabarismes amb la pilota, però jo crec que és més Messi, de mentalitat, de visió de joc, assistències, jo el veig més Messi que Neymar, però sóc conscient que el seu ídol principal és Neymar, que li copia les celebracions i que té molts vídeos i moltes històries relacionades amb el brasiler. Jo el que tinc clar és que és dels millors jugadors del món, el millor jugador del Barça, ho dic perquè el mes de setembre, octubre, bueno, quan ell estava lesionat i ningú ja el recordava i tal, es deia que Rafinha era el millor jugador del Barça. Per mi Rafinha està a un nivell molt alt, però per mi ni Rafinha ni Pedri, que són paraules majors, li arriben al nivell de qualitat, parlo de talent, que té Lamine Yamal. Després estem en el de sempre. Serà capaç d'estar 10 anys, 14 anys en aquest nivell? No ho sé. Però ara mateix la fotografia fixa seva és igual de brillant o més que la de Messi a la seva edat.
Júnior.
Pues coincideixo totalment amb Dolfa. A mi em recorda molt a Neymar i crec que és la inspiració del Lamine, més enllà de que ell tingui el seu propi estil o la seva pròpia personalitat o la seva pròpia manera de jugar, però sí que em recorda moltíssim a ell, jugant per banda, entrant a cama canviada, no sé, les filigranes, la qualitat tècnica, a mi em recorda molt a Neymar,
sí.
Moltíssim.
Sí, sobretot, Júnior, en aquests moviments que fan, aquest retall sec que té, no?, amb com frena i com accelera, no?
Sí. Vull dir, al final, jo crec que tots els professionals o qualsevol ésser humà que li agradi un esport ha tingut un referent i un ídol, i el que fem normalment és imitar-los, i crec que està clar que ell ha anat a imitar a Neymar i està creant la seva pròpia marca, però recorda a Neymar.
Hi ha moltes més coses del partit d'ahir, Dani. Sí. Jo crec que Gavi ja està bastant a prop del seu millor nivell, i ahir, a mi, per exemple, sobretot a la primera part, em va encantar com Olmo va interpretar la posició del fals nou.
Sí, per darrere sempre fem patir els centrals, no sabem per on apareixerà. Gavi no sembla que surti d'una lesió tan greu, sembla que ja porti 18 partits seguits jugant. T'afegeixo Koundé, que és un tio que mai saps per on et sortirà. Koundé té mesos que sembla Sergi Roberto de lateral i et perd dos pilotes i et costen 9 punts o 7 punts o 6 punts, però després té mesos que sembla Cafú i sembla el millor lateral del món, no? I tot això ahir es va donar. Jo, com el júnior, també tinc la mosca darrere l'orella perquè ara ve el Getafe, és la Lliga, i jo he disfrutat com un garrí d'aquests dos últims partits, però són en dues competicions que tu saps que a mi no em preocupen gaire. I m'hagués agradat veure, o vull veure, aquestes mateixes exhibicions en una competició en la que assumiu per guanyar-la. Jo, si el Barça guanya o no guanya la Supercopa, que ja l'ha guanyat, o la Copa del Rei, no em treu de pobre, la Lliga sí, i vull veure exhibicions com aquestes a les competicions que realment importen per mi, que són la Lliga i la Champions.
Vols subratllar alguna cosa més del partit d'ahir, Júnior, al marge de l'exhibició de Lamine Yamal?
No, al marge de l'exhibició de Lamine Yamal, dels joves, m'ha agradat veure l'Olmo de fals 9, perquè al final és la seva posició, fals 9 extrem, i només posar la cautela de que vam jugar contra el Betis, i que ens va anar perfecte perquè el Barcelona pogués fer el seu joc i meravellar-nos a tots. Llavors, un cop més, arriba la realitat, és el Getafe, hem d'aconseguir 3 punts, i aquesta crec que és una bona prova per avaluar l'evolució de la plantilla.
Escolta, el César lo que és del César, Dani, que ens vam descollonar aquí quan el Júnior va dir que Chesney debutaria a la Copa.
Sí.
I li hem de donar la raó, eh?
No, sí, jo no em vaig... Bueno, la Copa ahí, no, va debutar, perdona, va debutar la Supercopa, no?
No, a Barbastro, no?
Barbastro, sí. És veritat, però després li va treure el lloc a Iñaki.
Gràcies, Joan, perquè ahir amb un altre programa que col·laboro de televisió i tal, van dir, no, és que ningú s'imaginava que el Chesney arribés tant a debutar i tal, i jo pensava, ostres, que tot el que queda registrat que es recuperi, perquè el futbol pateix de no tenir memòria.
I ara mola la pregunta de què fas.
Sí.
Qui t'agrada més, Júnior? Iñaki Peña, Chesney, què fem en els propers partits? A la Lliga no
ho
toquem?
Ahir ho vaig dir. Hi ha un principi a la cantera del Barça, a la cantera, el primer equip ja no ho sé, sembla que no, però a la cantera és que el que portis ha de millorar substancialment el que tens a casa. Llavors el Chesney va ser un fitxatge circumstancial perquè vam tenir una desgràcia, una lesió, etc. I l'Iñaki Peña ho va suplir perfectament. Llavors, l'aposta del club és l'Iñaki Peña. No hi ha tanta diferència entre l'Iñaki i el Chesney. Per tant, el que ha de continuar, amb una lògica aplastant, és l'Iñaki Peña. Ara, la Copa li vols donar al Chesney perquè estigui actiu, perquè ja que l'has portat, pues amortitzar-lo, perfecte. Però la porteria és del nostre jugador.
Dani, això és com entenc
jo. Jo veig que els dos estan molt igualats, que no hi ha molta diferència entre els dos, i no m'acabo de decidir. O sigui, hi ha una part de mi que hi ha alguna cosa d'Iñaki Peña que encara em fa por. Crec que tinc molt endins el que va passar l'any passat, perquè aquest any ha estat perfecte, Iñaki Peña, o com a mínim no ha tingut grans cantades, res ha estat culpa seva. Però hi ha una part de mi, suposo que pel que vaig veure l'any passat, que encara em diu, bueno, potser amb el Chesney ens aniria millor. Però tampoc sóc burro i també vaig veure les sortides que va tenir a la Supercopa, alguna contra l'Atleti de Bilbao...
Ens va deixar amb un home menys, eh?
L'expulsió contra el Madrid, exacte. Tinc dubtes, o sigui, ho veig molt igualat. Qualsevol de les dues decisions em sembla bé i em sembla malament a la vegada, imagina't.
A veure què fa Felip dissabte. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Júnior, gràcies als dos, eh?
A vosaltres.
Abraçada. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça llançat. Yamal on fire. Supercopa, Copa, i ara toca remuntar el vol a la Lliga. Ho vivim amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dissabte, des del Coliseum, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
I Gemma Santos.
Josep Maria Minguella.
Javi Casquero.
Maldini.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Dame una
sonrisa. Ara me'n vaig cap a l'estadi de Cornellà al Prat, on està el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Loquillo, què tal? Com
Loquillo, sí, 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 sí. Estàs allà preparat per escoltar el míster que parla d'aquí 15 minuts, no?
Com sempre, a les 4 de la tarda, tenint en compte que l'entrenament és a les 5, aquí a Cornellà. Veurem si dona pistes per la roda de premsa per saber qui jugarà demà. Jo ja vinc dient que jugarà Vélez de titular. Entenc que el sacrificat seria Jofre, tenint en compte que Roca és el millor últimament, Puado és intocable, i el gran dubte és saber si Expósito serà titular o no. Encara s'ha de recuperar. Davant el Valladolid, només un punt menys. Està en joc moltes coses. La supervivència, segurament el càrrec de Manolo González, el gol a Berash després del 1-0 de Zorrilla. En definitiva, partit clau davant l'Espanyol, i davant de l'Espanyol el Valladolid d'aquest home, Diego Coca.
Y después con respecto al Español, lógicamente estamos esperando un rival durísimo, que tiene muy claro lo que juega, que no se va mucho de eso, y sabemos que también tienen una presión muy grande, sabiendo que juegan de local, y lo que queremos hacer es que la presión la tengan ellos, pero nosotros interpretar bien esa presión, no como pasividad, sino para que ellos sean los que se pongan nerviosos y nosotros que tengamos bien claro lo que tenemos que hacer dentro de la cancha.
Esperem que no hi hagi una sobredosi de futbol. Demà a la nit a Can Perico, on hi haurà una molt bona entrada. 7.363 entrades ha distribuït l'Espanyol, així que si més o menys el soci de demà respon, serà una entrada com d'un partit qualsevol de dissabte o de diumenge. Ho veurem per la tele, ho escoltarem per la ràdio, i el que no veurà ni ho escoltarà segurament serà Nachi Yunubar, que ha jugat 10 minuts més que tu i que jo a primera divisió amb l'Espanyol, un altre gran èxit de la factoria Gara Garza, que marxa traspassat des de l'Ajax cap al Twente.
Has dit abans, Quic, que entre altres coses hi ha en joc al lloc de Manolo González. Tu creus que si perd l'Espanyol demà s'acabó?
Mira, us he anat defensant una mica l'estratègia del club. No es jugava el càrrec a Girona, no es va jugar el càrrec contra el Celta, contra el Osasuna, contra el València, ni a les Palmes. Demà sí que crec que si l'Espanyol perd, el cap de setmana es pot fer llarg, tenint en compte que realment els resultats se'n deixarien en poca defensa el club en cas d'haver de prendre una decisió. No és el que volen el club, no és el que vol Gara Garza, no ho estan desitjant, i portaran més futbolistes del gust de Manolo González, però demà, davant una possible derrota, i la reacció de la gent fa l'efecte que el cap de setmana seria una mica llarg per Manolo.
Esperem que guanyi l'Espanyol i que no ens trobem en aquest escenari. Quique, gràcies, que vagi molt bé. Seguim.
Bona tarda.
Estem en contacte. Un apunt també del Girona amb l'Edu Badia. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que dissabte ve al Sevilla Montilivi. El Girona li té presa la mesura al Sevilla en els últims partits, però atenció que no estarà Iangeli, això l'equip ho acusa, eh?
Sí, l'equip de Mitchell segueix preparant el partit d'aquest dissabte contra el Sevilla, penúltima sessió abans de rebre l'equip de García Pimienta, les dues a Montilivi. Partit on Iangeli és baixa per sanció, a veure la cinquena groga a Vitoria. Mitchell haurà d'encertar amb el recanvi al mig del camp perquè l'estadística no ajuda. 11 partits sense Iangel aquesta temporada i només dues victòries contra l'Espanyol a la Lliga i contra l'Extremadura a la Copa. La resta, tot derrotes i només un empat in extremis a Villarreal amb el gol de Krejci a l'últim segon. Si és veritat que a favor de Mitchell, amb Iangel sancionat, el tècnic de Vallecas deixa de tenir jugadors percebuts amb les pròximes jornades. Gazzaniga, Porto, Van de Beek, Abel Ruiz, Danjuma i Porto estan amb 3. L'altra estadística que té pendent el Girona de cara al partit de dissabte, dels últims 6 partits, ho deies ara, contra el Sevilla, 6 victòries contra el conjunt andalús, la més especial, l'última, Montilivi, amb un hat-trick de Dobic en 9 minuts i que va acabar en un 5-1 per l'equip de Mitchell. Aquesta temporada, victòria per 0-2 al Pizjuán amb gols d'Ivan Martín i d'Abel Ruiz. Demà escoltarem a Mitchell en la roda de premsa prèvia d'un Girona que ja està a 2 punts de l'Europa League després de 2 victòries seguides.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Minuts i les 4, anem al bàsquet. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que estrany tot això del Barça, no? Fins fa 4 dies perdia contra qualsevol i ara, en pocs dies, ha guanyat a la pista del líder de l'Eurolliga i ahir derrota l'actual campió d'Europa.
Jo, sincerament, estic amb tu i li remetrem aquesta qüestió al titular de la plaça que avui té festa, l'Alberto Díez, el director de Showtime.
A veure si sap explicar-ho.
Bueno, ell ho explicarà de la seva manera, ja t'ho dic jo. Però, bueno, en tot cas, Batllori, el titular és que ja tenim el Barça dintre del top 8 de l'Eurolliga, eh? La curada gestió de Peñarroya en el partit contra Panathinaikos, gestió de recursos, no acabava de trobar una bona versió a la pista, sobretot a la primera part, amb domini dels petits de Panathinaikos. 30-38 al descans, el partit es posava coll amunt, però a la segona part el Barça va trobar la fórmula. Defensa més Parker. Kevin Panther es va posar el mono de feina. Parker, la responsabilitat anotadora. Brizola i Abrines es van posar el traje d'il·lustres secundaris i Ervin Ataman va posar les clàssiques protestes als àrbitres quan la cosa no li va bé. De la derrota per 8 a la victòria per 9, 8-2-7-3, trencant la ratxa de 5 victòries consecutives dels grecs. Peñarroya repartint flors als seus jugadors.
Hoy sí que es cierto que ese cambio ha venido por la energía defensiva, por apretar el balón, bueno, por estar muy sólidos en esas situaciones, contrarrestando pues a jugadores muy importantes del rival como Kendrick Nunn, que llevaba un mes y medio sin bajar de 25 puntos y lo hemos dejado con muy malos porcentajes.
Això no s'atura. Avui mateix comença la jornada número 22 de la fase regular en la que demà el Barça repetirà al Palau contra Anadolu Efes.
També molt important la victòria de la penya a l'Eurocup. La penya continua viva a la competició.
Cada cop més viva, podríem dir, després d'una victòria coral a la pista de Gran Canària 7-7-8-3. Gran partit en verd i negre, sobretot des del segon quart, on 5 jugadors van acabar per sobre dels 15 de valoració. Dodson, Pustoboy, Decker, Robertson i Hanga. Des de la prudència, però sense tapar-se, Dani Miret admet que aquest és el millor moment de la temporada.
Ahora mismo estamos en el mejor momento. Estamos sumando muchos jugadores que son productivos. Los automatismos cada vez son más claros. Se hacen buenos los unos a los otros. Estamos en un buen momento y estamos consiguiendo victorias. Y yo creo que queda mucha temporada por llegar ahora mismo a nuestro límite. Tenemos la ambición de que lo que dependa de nosotros para seguir compitiendo en Eurocup lo hagamos bien y seguir creciendo como equipo que queda mucho.
A la penya li queden 3 partits de lligueta. Reben el Trento, matemàticament eliminat. El segon és el partit clau. Visitaran la pista del Budugnos, que ara mateix marca el tall, i l'última casa davant de Basaksehir, que ja està matemàticament als quarts. Un apuntet de bàsquet femení. Avui, Uni Girona Pecs Hongarès, tornada a 8ens de final d'Eurocup femenina. Les de Roberto Íñiguez obligades a guanyar per 13 per seguir vives.
I en handbol, avui la selecció espanyola debuta al Mundial davant de Xile. Estem a Oslo amb l'enviat especial de la COPE, el Luis Malvar. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, debut contra Xile, no deberíamos tener ningún tipo de problemas para sacar el primer partido adelante, ¿no, Luis?
Pues no, yo creo que Chile es el rival más débil del grupo de España. Recordemos que también está Japón, que jugaremos con ellos el sábado y el lunes, que es el gran partido ante Suecia. Un Chile que tiene jugadores experimentados, que no lo va a poner fácil, pero yo creo que la selección española y los hispanos son muy superiores a Chile. Y ya sabes que en el primer partido pues siempre hay nervios, siempre hay fallos. Y si no, pues fíjate ayer, como Noruega, uno de los anfitriones, perdió de 3 con Brasil, que se dice pronto.
Oye, ¿qué opciones le das a la selección en este campeonato, Luis?
Hombre, yo creo que...
Em sembla que hem perdut la comunicació amb el Luis Malvar.
De la sub-23.
Ah, sí, Luis, perdona, que te hemos perdido un momento. Te preguntaba por las opciones de España en el torneo. No, tenim dificultats per establir aquesta comunicació amb el Luis Malvar. Mirem de recuperar-la. Mentre tant, no sé si podem anar amb el Juan Arias per abordar l'etapa del Dakar. Vinga, fem Dakar. Estem en la penúltima etapa. Juan, molt bona tarda. Tampoc tenim el Juan Arias. Vaya desgavell, aquesta part final del programa. Estàvem amb el Luis Malvar. L'hem perdut i ara estem intentant recuperar el Juan Arias per parlar del Dakar i tampoc el tenim. El Dakar avui s'ha disputat la penúltima etapa de la competició, l'etapa 11 de la competició. Per tant, queda només ja l'etapa de demà. I el Raji en cotxes i Sanders en motos estan liderant la competició a una sola etapa pel final. Ara sí podem estar amb el Juan. Juan, a punt de finalitzar el Dakar, com està la situació?
Pues apretada, aunque la última jornada prácticamente se da por ganado a los que ahora mismo lideran ambas clasificaciones. Recordamos que la etapa ha sido recortada a la mitad por exceso de niebla, finalmente 152 kilómetros. En motos, victoria para el valenciano Tosa Sereina, segundo Benavides, tercero Van Beveren, quinto Edgar Galcanet, en la general Sanders es el líder, Sereina segundo a 9 minutos, en coches gana Ekström, Abatillat segundo, al Rally tercero, en la general al Rally es el primero, la pega en segundo a 6 minutos. Y por eso te comento que mañana en la última etapa no debería de pasar nada raro, pero si lo hay, las distancias entre el líder en motos y el líder en coches son mínimas.
¿Y qué destaquem, Juan, de la jornada al Obert d'Australia de tenis?
Eliminado el español Pablo Carreño ante el estadounidense Shelton, clasificados gran parte de los favoritos, Sinner, Kachanov, Monfils, de Miñaur y Rure. En chicas clasificadas también las favoritas Swiatek, Svitolina, Rybakina y Raducanu. Y para esta madrugada tenemos el Alcaraz Borges, Carballés Paul, Davidovich Mensik, además del Djokovic Machak. En chicas, recuerdo que Paula Badosa jugará contra la ucraniana Kostyuk.
Gracias, Juan. No sé què passa, que no és possible recuperar la comunicació amb el Luis Malvar. En qualsevol cas, recordo, s'està disputant el Mundial d'Handbol. Avui debut a la selecció espanyola, la cita a partir de les 6 de la tarda contra Xile. Gel, superstar.
Marisco Recio, el mar al mejor precio. Antonio Recio, mayorista, no limpio pescado.
Tothom sap a qui pertany aquesta veu. Jo crec que no calen presentacions. És que a vegades la ficció es queda passes enrere de la realitat. Sobretot quan la vida d'un futbolista es complica i una vegada que deixes el futbol no acabes de trobar el teu lloc a la societat. És el cas d'un mític, Fabio Coentrao. Sí, també membre, per cert, de la cofradia del Piti, Igual que Wojciech. Sí, Coentrao, sí, no? I tant, home, membre de la... I com es deia aquell... el defensa aquell del Barça, el central aquell... Bueno, és igual, Mateu. No me'n recordo.
Sí, el del València.
El del València, que va jugar al Barça i sí, va fer un gol al Bernabéu.
Sí.
Vale, aquest. Doncs això, Fabio Coentrao, retirat del món del futbol i protagonista a les darreres hores perquè li han...
Jeremy Mathieu,
és que ja la neurona no funciona. Que li han tancat el negoci. Li han tancat un negoci que tenia després que les autoritats li haguessin incautat una tona de marisc il·legal. 12 tancs d'aigua, plens de llagostes, 1.020 quilos dels quals estaven declarats i 760 no tenien les qualitats mínimes pel consum humà. Total, que les autoritats no han tingut més en remei que tancar-li el negoci a Fabio Coentrao i, per tant, doncs, ha hagut de buscar una sortida nova a la seva vida. Què hi farem? Mariscos Recio no vende pescado.
No ha anat endavant el tema.
Anem tancant, Balleri. Sorteig de la Copa d'Espanya d'handbol. Barça
Barça Bidasoa, Torrelavega Granollers. Com que no ha acabat Malbar, ja te digo yo que los eslovenos son unos golfos. Pau Gasol ingressarà al Saló de la Fama de la FIBA i avui Lance Armstrong ha anunciat la fi de la seva addicció a l'alcohol, del seu procés d'alcoholèmia.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, qui és el millor jugador del món actualment? Esteu votant per Yamal al 76%, per Mbappé al 8%, per Vinícius al 7%, per Salah al 9%. En clau espanyol, per qui apostaríeu davant del Valladolid? Apuntem a la posició de davanter centre. Per Roberto Fernández al 84%, per Vélez al 16%. La gent vol cares noves. I en clau Girona, ha de ser titular John Solís contra el Sevilla. Esteu votant que sí al 41%, que no al 59%. Avui més tiempo de juego, més Copa del Rei. Seguiu a la COPE. A Sports COPE estem pendents de tot.